te estalvies 4 euros en la caixa de 2 quilos de gamba austral Supergran Premium. Endú-te-la per només 18,99 i vesteix la taula per Nadal presumint de bigotis. Que passi el que és menjar bé.
Bon dia, són les dues. A partir d'ara, els Mossos contactaran amb serveis socials abans de desnonar famílies vulnerables.
No volem trobar-nos, arribar a un lloc i haver de gestionar després el que tenim. Planifiquem les actuacions policials en tota la seva globalitat. En quins recursos policials hem de posar, però també quins recursos socials hem d'activar, d'acord amb la informació que hem recollit. Perquè si tenim un patrulla que ha anat a un lloc, ens pot dir que ja hi ha un infant. I si ens diu que ja hi ha un infant, abans de dur a terme la desocupació, hem de poder activar el recurs social.
És el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, que aquest migdia explicava el nou protocol per desnonaments al costat del conseller d'Interior, Joan Ignasi Alén, en la primera roda de premsa conjunta des de la crisi a la cúpula del cos. Però això és un altre tema. El cas és que els Mossos volen reforçar la mirada social i analitzaran cas per cas la situació de cada família abans de fer-ne el desnonament. Això sí, no descarten la intervenció dels antiavalots com a últim recurs.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
Avui dedicarem bona part de l'informatiu a parlar de desnonaments, d'habitatge i de famílies vulnerables. Us explicarem, per exemple, que un acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la Sareb ha permès que una setantena de famílies sense recursos que fins ara ocupaven pisos buits puguin viure i pagant un lloguer social. I ens farem ressò del crit d'alerta de la Fundació Arrels, que avisa que la situació econòmica aviat els obligarà a deixar d'atendre les persones sense llar que hi van a buscar ajuda. I encara en clau econòmica, avui han sortit les dades de l'atur. A Catalunya és la xifra més baixa en un mes d'octubre des d'abans de la crisi, el 2007. Ara mateix hi ha prop de 348.000 persones que busquen feina i no en troben. Economia a banda, avui torna a ser protagonista el diputat de Junts, Francesc de Dalmases. El Parlament l'investigarà per haver perdut els papers després de l'entrevista del Fax a Laura Borràs el juliol passat. La cambra creu que hi ha prou motius per pensar que es va saltar el codi de conducta dels diputats. I als pessebres d'aquest any ja hi podrem veure, per exemple, Robert Lewandowski fent de ventre. És una de les novetats que ha presentat l'empresa Caganers.cat. Entre les incorporacions també hi ha cares noves de l'escena política, com la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. I Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Bon dia, ara sí.
Bon dia, Xavi, ara sí.
El Barça sabrà aquesta nit els rivals que li poden tocar a l'Europa League. Manchester United, PSV Eindhoven, Mónaco i la Roma són els de més nivell.
Avui es tanca la fase de grups de la segona competició continental i sabrem els 8 possibles rivals dels Blaugrana, que seran 7 si la Reial Societat acaba segona del seu grup. Tot plegat l'endemà de tancar-se la fase de grups de la Champions. El Madrid es va assegurar la primera posició del grup i entre els rivals que li poden tocar hi ha el Paris Saint-Germain. Els francesos han acabat segons, en detriment del Benfica, que va fer el gol decisiu en l'afegit del partit contra el Maccabi Haifa. Dilluns que ve es farà el sorteig de la Champions i de l'Europa League. Aquesta nit també es juga el duel català de la primera divisió femenina, Levante Les Planes-Barça, a les 9 de la nit. I en tennis acaba de començar el partit de Carlos Alcaraz als quarts de final del Masters 1000 de Paris-Bercy. El murcià s'enfronta al búlgar Grigor Dimitrov.
I l'últim titular pel temps. Aquesta tarda s'esperen ruixats i demà ventades i més fred. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia, sí, es repetiran algun ruixat, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Neu de Lleida, mentre que la resta no se'n descarten de manera més dispersa, tot plegat amb temperatures que precisament baixaran a les comarques de Lleida i a la resta seran semblants a les d'ahir o una mica més altes, encara amb algun valor màxim al voltant dels 25 graus a l'extrem sud del país. I també hem de destacar el vent, que es notarà en moltes comarques, però encara es reforçarà més de cara a demà, un vent fort de mestral i tramuntana que bufaran amb força durant tot el dia i que provocaran el fenomen del torb al Pirineu, perquè s'esperen nevades a partir d'uns 1.500 metres i combinades amb aquest vent doncs poden aixecar aquesta neu i fer reduir clarament la visibilitat. Per tant, molta precaució demà al Pirineu i a la resta farà més sol, però més fred.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
Els Mossos assumiran l'enllaç amb els serveis socials en tots i cadascun dels desnonaments en què hagin d'intervenir i ho faran molt abans d'anar a executar-lo. Si més no, això és el que marquen els dos primers protocols que regulen l'actuació del cos sobre com actuar en casos d'ocupacions i de desnonaments. El comissari en cap, Eduard Sallent, reconeix que fins ara la policia s'ha limitat a complir les ordres, però ara volen ampliar el seu rol per garantir els drets tant dels propietaris com de les persones vulnerables.
El cos de Mossos d'Esquadra durant aquests anys ha tingut una actuació molt reactiva davant del fenomen de l'ocupació i també dels llançaments. Ens arribava un requeriment o ens arribava una ordre judicial de desnonament i actuàvem. Però no hem sigut capaços de tenir un coneixement cert sobre tot el rerefons que té l'ocupació i tota la informació que podem treure per tal de prevenir-la.
Això no vol dir, però, que en algunes ocasions no hi acabin intervenint també les unitats antiavalots. El departament destaca que només actuen en el 0,8% dels casos. Uns protocols que s'han presentat aquest migdia al Departament d'Interior. Anem cap allà. Benet Íñigo, bon dia.
Bon dia. Els nous procediments de treball amplien la funció dels Mossos més enllà de treure algú d'un pis o una casa. En casos d'ocupacions es posaran en contacte d'una banda amb el propietari per oferir-li opcions legals i de l'altra amb els ocupants per avaluar si hi ha situacions de vulnerabilitat i derivar-los. Un punt que també s'estén en els desnonaments que han de fer per ordre judicial. Els dies previs, la comissaria d'informació farà un informe sobre el perfil dels afectats i cada comissaria tindrà una llista de contactes dels recursos socials o la DGAIA perquè quan arribi el moment de desnonar ja s'hagi preparat una sortida. El comissari Eduard Sallent explica que les unitats d'ordre públic actuaran només si hi ha mobilitzacions o situacions molt específiques, però això ho gestionaran tal com tenen fixat en casos de protesta, per tant queda fora dels nous protocols.
La brigada mòbil i l'ARRO a priori no és per fer desnonaments. Aquesta no és la seva finalitat. Nosaltres determinem que en determinades circumstàncies té sentit que hi vagi. Si el lloc que anem a desallotjar és, per exemple, una casa fortificada a la que ens trobarem trampes a dintre, té sentit que enviem una unitat que estigui especialitzada i que tingui el coneixement i les capacitats. En canvi, en un lloc on hi ha una persona vulnerable no té cap mena de sentit.
A més, els Mossos han creat una nova unitat d'anàlisi especialitzada en conflictes d'habitatge. La seva feina serà recopilar informació i fer informes per entendre millor el fenomen de l'ocupació i després dissenyar polítiques per combatre'l. En tot cas, i davant les polèmiques per actuacions policials en desnonaments, el conseller Joan Ignasi Elena vol subratllar que els Mossos actuen quan tota la resta falla.
Però és veritat que existeix la presència de Mossos d'Esquadra, i quan ha passat això és que han fallat moltíssimes coses, entre altres les lleis de l'habitatge. El Parlament de Catalunya ha intentat aprovar en diverses ocasions i que per part del govern de l'Estat s'ha impugnat. Lleis de l'habitatge de lloguer per garantir doncs, un topall en el màxim dels preus de lloguer, que no es pugui desnonar ningú si no té una alternativa habitacional, que malauradament els lobbies dels grans tenidors han sigut capaços de fer tirar enrere. Algú sabrà per què.
Aquest, per cert, ha estat el primer acte públic de Sallent després de recuperar el màxim comandament dels Mossos que tanta polseguera va aixecar. El comissari, però, no ha volgut entrar en les crítiques o sospites que li han caigut els últims dies perquè diu que no vol centrar-se en qüestions personals.
Gràcies, Benet. Precisament l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui un acord amb la Sareb que permetrà evitar gairebé 300 desnonaments a la ciutat. El conegut com a Banc Dolent es compromet a oferir un lloguer social a totes les famílies vulnerables que estan ocupant pisos de la seva propietat. L'Ajuntament calcula que beneficiarà prop d'un miler de veïns, el del Martínez.
De moment, la Sareb ja ha regularitzat el contracte a unes 70 famílies, però també es compromet a estudiar la situació de 230 habitatges més. En general, cada unitat familiar pagarà entre 50 i 200 euros pel lloguer en funció dels seus ingressos. Actualment, de fet, la llei catalana ja obliga els grans propietaris a oferir aquest lloguer social a quan qui ocupa el seu pis és una família vulnerable. En molts casos, però, a la pràctica això no es compleix. La regidora d'habitatge Lucía Martín celebra l'acord que permetrà donar més estabilitat, diu, a aquestes famílies.
Evidentment, importància per les més de 1.000 persones que tindran un lloguer estable, que podran pagar, no, que en el fons és el que volen. El que volen les famílies vulnerables que estan en un habitatge sense lloguer és poder tenir un contracte de lloguer, poder pagar-lo, poder tenir una vida tranquil·la, estable i sense problemes i sense patir perquè hi hagi un desnonament.
La regidora admet que ha notat un canvi de to en la direcció de la Sareb des de que fa uns mesos va passar a ser de majoria pública. De fet, amb aquest acord, un 60% dels pisos que l'entitat té a la ciutat ja formen part del parc de lloguer públic.
Per cercar la Fundació Arrels, ho dèiem als titulars, alerta que per primer cop hauran de deixar d'atendre persones sense llar si la situació econòmica no millora. Segons l'entitat, cada any hi ha més ciutadans vulnerables que demanen ajuda i amb el context econòmic i social actual, la previsió és que les xifres augmentin. Entre el gener i l'octubre d'aquest any, Arrels ha atès 2.144 persones sense llar, una xifra que ja supera la de tot l'any passat. Marc Poyato.
La situació preocupa i des de la Fundació Arrels, per primera vegada en molts anys, estan valorant no atendre noves persones que demanin ajuda a l'entitat. Diuen que estan desbordats. Afirmen que amb la pujada del preu dels subministraments, les despeses s'han duplicat als centres d'acollida, els pisos i la resta d'allotjaments que té l'entitat. Des del 2008, el primer any en què es va iniciar el recompte, les persones que dormen al carrer Barcelona han augmentat un 87%. Al juny s'hi van comptar més de 1.200. Per aquest motiu, Arrels demana ajuda als ciutadans perquè qui pugui doni un cop de mà per poder atendre el major nombre possible de persones sense llar, i més ara, en què ha d'arribar el fred.
Un context econòmic i social que també afecta l'entorn escolar. Només la meitat de les famílies que van demanar una beca menjador l'han acabat rebent. A Catalunya, deixar els infants a dinar a l'escola pública costa 6,54 euros cada dia. És la quota més cara de tot l'estat. Això suposa un cost per les famílies d'uns 1.000 euros cada any. Són dades d'un estudi que ha fet l'ONG infantil Educo, en què explica que 8 de cada 10 famílies creuen que el menjador hauria de formar part de la jornada escolar perquè tots els alumnes es puguin quedar a dinar a l'escola, sigui quin sigui l'entorn en què viuen, Mar.
Segons l'estudi, els nens i nenes de famílies amb rendes altes es queden més a dinar a l'escola que no pas els de famílies amb rendes més baixes. I tot plegat està directament relacionat amb l'elevat cost del servei de menjador que moltes famílies no poden pagar. Si fos gratuït, 9 de cada 10 famílies portarien els nens al menjador cada dia. En parla la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó.
Això ens preocupa en un context com el que estem vivint ara, on són famílies que tenen economies ja molt precàries i que, a més, en un context d'inflació i en un context de pujada dels tipus d'interès de les hipoteques, pot significar que aquestes famílies que ja tenien dificultats econòmiques ara vegin entorpides les seves economies.
Més de la meitat de les famílies catalanes deixa els fills a dinar a l'escola tots els dies i el 23% utilitza el servei de forma puntual. Això és el doble que la mitjana de l'estat espanyol.
I encara parlant de canalla, patir un trauma infantil com ara l'assetjament escolar, abús emocional, maltractament físic o qualsevol altre, multiplica per 3 el risc de tenir un trastorn mental en l'edat adulta. Ho afirma un estudi que ha fet públic aquest matí l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques. Els experts reclamen que és clau posar més el focus en la prevenció de traumes en nens i adults. Marc Segués.
Del 0 als 20 anys és l'etapa de formació del cervell. Per això el cervell d'una persona que ha viscut un trauma quan és infant o jove pateix canvis estructurals de funcionament i hormonals. Aquesta alteració, sumada al factor psicològic, és la que triplica el risc que una persona tingui un trastorn mental en edat adulta. Per això l'autor principal de l'estudi, el doctor Benedict Taman, reivindica a recull la importància d'analitzar el passat dels adults que pateixen una patologia mental per poder-los tractar.
Con lo cual hay que entender muy bien la línea biográfica de nuestros pacientes y después intervenir con terapias focalizadas en el trauma psicológico para ayudar a los pacientes reprocessar estos recuerdos de la infància.
Per Amant, l'informe també deixa clar que és clau la tasca de la prevenció de malalties mentals en etapa infantil.
Si podríamos hacer más prevención ya, nos ahorraríamos probablemente un tercio, por lo menos un tercio, de los diagnósticos psiquiátricos.
L'informe de l'Institut Hospital del Mar ha analitzat estudis que recullen més de 93.000 casos.
RAC 1 migdia.
D'aquí a 2 minuts arribarem a 2:15. Catalunya registra la dada d'atur més baixa en un mes d'octubre des del 2007, abans de la crisi financera.
Adecco, el teu partner expert en el mercat laboral, t'ofereix aquest espai.
L'atur s'ha reduït en més de 6.300 persones a l'octubre a Catalunya i es trenca la tendència dels últims 3 mesos que l'atur havia pujat. Ara hi ha prop de 348.000 persones apuntades a les llistes dels serveis d'ocupació, Montse Martí.
L'últim any les llistes de l'atur s'han reduït en 30.000 persones, gairebé un 8% menys. La gran majoria dels que s'han desapuntat de l'atur han trobat feina al sector serveis, que lidera la baixada de la desocupació a Catalunya amb 5.000 persones menys, seguit de l'agricultura i la construcció. Una de les dades negatives que deixa l'octubre és que ha crescut el col·lectiu d'aturats sense una feina anterior. Al conjunt de l'Estat hi ha 27.000 desocupats menys. És el descens més gran en un mes d'octubre de tota la sèrie històrica. A Televisió Espanyola, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, diu que les dades evidencien que els pronòstics més pessimistes s'equivocaven.
Los datos que hemos conocido hoy del mercado de trabajo muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española, con más de 100.000 afiliados más a la seguridad social social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil y uno de cada dos contratos indefinidos gracias a la reforma laboral. Lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo.
Catalunya lidera juntament amb Andalusia la baixada a l'atur a l'Estat a l'octubre.
I parlant d'atur, els que tenen tots els números de quedar-se sense feina són els treballadors de Twitter. Elon Musk vol carregar-se la meitat de la plantilla. Això són unes 3.700 persones que es podrien quedar al carrer ben aviat, demà mateix, segons publica el Financial Times i altres mitjans com Bloomberg. El diari britànic també explica que a partir de dilluns els treballadors de Twitter, els que quedin, vaja, estaran obligats a treballar des de les oficines de l'empresa. Ja no podran teletreballar.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053.
Un minut i parlem de Francesc de Dalmases.
RAC 1.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Apunta cap a la fi del món. El que és el mateix, fins on et porti la teva imaginació. Prefereixes perdre't o triar el teu camí? Tant es val on vagis. Amb el nou Suzuki S-Cross Híbrid, el destí el tries tu. Nou Suzuki S-Cross Híbrid. Circula sense restriccions amb l'etiqueta Eco. Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Escolta.
RAC1 migdia.
Gairebé dos minuts per sobre d'un quart. El Parlament investigarà Francesc de Dalmases per les intimidacions a una periodista del FAQs de TV3. La cambra assegura que hi ha prou indicis que apunten que Dalmases hauria saltat el codi de conducta dels diputats. El Parlament espera tenir una resolució del cas en els propers 10 dies. Anem cap al Parlament. Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. És la decisió que avui ha pres la Comissió de l'Estatut del Diputat, que reunia precisament per analitzar el cas. La majoria de partits creuen que Dalmases es va saltar el codi de conducta de la cambra, que demana tenir una actitud respectuosa i exemplar en tot moment. Per tot plegat, el Parlament ha decidit investigar Francesc de Dalmases, a qui oferiran venir a declarar a la comissió per donar la seva versió. Diverses fonts apunten que no ho farà i que avui Dalmases ha enviat una carta explicant el seu comportament a l'episodi del FAQs. El Parlament espera tenir enllestida aquesta investigació en 10 dies i després la mesa decidirà si se'l sanciona. El president de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, de Junts, assegura que té dubtes sobre si la cambra té dret a fer això. En parlava TV3.
Són molts els dubtes, no s'ha aplicat mai. Jo tinc la sensació que aquest codi de conducta de 2016 es deuria fer el seu moment perquè políticament interessava donar aquesta imatge de transparència i de rigor, però que ningú se'l va mirar seriosament perquè des del punt de vista jurídic és un nyap.
Cuevillas també ha assegurat que Dalmases està passant per una situació complicada de salut, que té risc d'infart i que per això estarà de baixa una temporada.
I encara en l'òrbita convergent, un dels acusats del cas 3%, Francesc Sánchez, defensa el llegat del partit malgrat els delictes que se li atribueixen. El que va ser coordinador econòmic i jurídic de Convergència li ha dit que, posat a la balança, la feina feta durant tants anys a la Generalitat pesa molt més que no pas al finançament irregular del partit. En parlava aquest matí al Món a RAC1.
Convergència és un partit que va ser el palpar de paller del catalanisme durant molts anys en aquest país. Tots els projectes polítics i tots els projectes personals tenen clars i obscurs, tots. Però crec que els clars de Convergència i el que va fer Convergència per aquest país durant 30 anys és molt més superior a un procés judicial penal a l'Audiència Nacional per un tema de 4 anys.
En aquest sentit, recorda que cap dels processats pel 3% ha desviat un sol euro en benefici personal. Francesc Sánchez, per cert, no anirà a judici. Diu que s'estima més reconèixer els fets i evitar seure al banc dels acusats perquè, segons ell, cap dels polítics han passat per l'Audiència Nacional n'han sortit ben parats. D'aquí un minut seran les 2:20. La Generalitat apunta la immersió lingüística com la clau per revertir la mala salut del català entre els joves. Recordem que, segons les últimes dades, només un de cada 4 barcelonins el fa servir habitualment i no hi ha cap barri en què l'ús arribi al 50%. Davant d'aquestes xifres alarmants, el secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, remarca que el més important és que la canalla faci servir el català des de ben xics. Marc Martínez Amat.
Vila assegura que el govern està fent esforços per incrementar l'oferta en català a les plataformes audiovisuals, però insisteix que la mare dels ous és que els infants facin seva la llengua a principi de l'escolarització i posa d'exemple les polítiques que fa la xarxa d'escoles de la Bressola a la Catalunya Nord perquè els alumnes l'adoptin per relacionar-se. N'ha parlat el Món a RAC1.
És absolutament crucial que els centres educatius duguin a terme una immersió de debò que ajudi a col·loquialitzar la llengua des de petits, perquè si no, què passa? Que per més esforços que fem, el castellà segur que no desapareixerà de l'oferta. Per tant, aquesta oferta sempre hi serà. I el català difícilment arribarà a estar al 50% amb el castellà. Necessitem treballar les relacions de proximitat.
El secretari de Política Lingüística també alerta d'un greu perill que té la llengua pròpia. El de racialització passa quan els catalanoparlants s'adrecen en castellà a algú perquè intueixen per l'aspecte que no deu parlar català. Diu que això és letal.
Desincentiva els aprenents, però a més genera ressentiments per uns i per als altres. Perquè n'hi ha uns que arriben a la conclusió, no, és que aquests es guarden la seva llengua perquè són racistes. I els altres que diuen, no, és que aquests no volen aprendre la nostra llengua. I uns altres que diuen, no, és que jo tinc dret a no aprendre català i a viure aquí com si visqués en un territori castellanoparlant. Aquesta racialització l'hem de trencar entre tots. Cada vegada que entrem a un comerç, encara que els prejudicis facin pensar, potser no sap català, provem-ho.
Francesc Xavier Vila atribueix també aquest canvi de llengua al diferencial de coneixement entre totes dues, és a dir, el fet que els catalanoparlants solen tenir més bon nivell de castellà que no pas els castellanoparlants de català.
Les dades dramàtiques de l'ús del català entre els joves a Barcelona són especialment greus al districte de Nou Barris. Només un 5% el fan servir. En retrata la situació la cap d'estudis de secundària de l'Institut Escola Antaviana, al barri de Roquetes, Carme Salines. Com ha explicat el Món a RAC1, s'han adonat que el retrocés de la llengua catalana arriba al punt que fins i tot els pocs alumnes que la parlen a casa no la fan servir al pati.
Hi ha un 5 o un 10% d'alumnat que té la llengua catalana com a llengua materna. La dada preocupant és que aquest alumnat que té el català com a llengua materna no l'utilitza ni per relacionar-se entre ells. Per tant, imagineu-vos, dos alumnes que parlen català a casa seva, a l'escola, al pati, a l'aula, en una sortida, entre ells parlen en castellà. Això és una dada que hem detectat aquests darrers anys.
La mestra diu que l'ús del català va de reculada en tots els cursos d'aquest centre de Nou Barris i especialment a secundària. Més de 86.000 persones condueixen a Catalunya amb un estat de la visió més dolent del que exigeix la llei. Ho diu l'estudi que porta per nom l'estat de la salut visual dels conductors fet per l'associació Visió i Vida, amb el suport del Servei Català de Trànsit. Una de les conclusions és que la mala salut visual ha estat directament relacionada amb la sinistralitat a les carreteres. Però, curiosament, els més grans de 65 anys tenen més problemes de vista i, en canvi, són els que tenen menys accidents, Mar.
L'estat de la visió dels conductors ha millorat des del 2017, però molt lleugerament. Els conductors professionals són més conscients que cal tenir una bona salut visual per poder portar un vehicle, però entre els conductors no professionals encara hi continua havent molts casos de persones que no arriben als mínims requerits i s'hi veuen menys del que és necessari. I això està estretament lligat amb la sinistralitat, ho explica la coordinadora de l'estudi de Visió i Vida, Elisenda Ibáñez.
Les persones que tenien peor agudeza visual tenien 3 vegades més accidents que el resto. Lógico, porque ven menos, pero realmente con todos los estudios que habíamos hecho antes, nunca habíamos sacado esta... habíamos tenido suficientes datos o que nos llevaran a esta afirmación.
Al conjunt de l'estat hi ha 1,5 milió de conductors que no arriben al 0,8% d'agudesa visual requerit per llei i 7 de cada 10 persones que porta un vehicle, el 75%, necessita ulleres o lents de contacte per conduir.
Passen 23 minuts de les 2. La campanya de Nadal aquest any ha arribat més d'hora que mai. Gairebé s'ha ajuntat amb l'estiu, tot i que habitualment el tret de sortida era el Black Friday, el 25 de novembre. El consum s'ha començat a frenar i les marques volen assegurar les vendes abans no s'encalli encara més.
Els supermercats s'han ajuntat els panellets amb el calendari d'advent i molts centres comercials ja tenen des de fa setmanes els llums de Nadal posats. El professor DAE, expert en màrqueting i gestió comercial, Àlex Alegret, admet que l'avançament de la campanya de Nadal es contagia entre establiments.
Les marques de gran consum estan venent més en valor i menys en volum. Què vol dir això? Que la gent continua comprant, però cada cop menys. I ara que ha dit les marques, ostres, si ens esperem el Black Friday, això serà una carnisseria. Per què? Perquè no ens la podem jugar tota una carta. Comencem a provocar despesa ja. Per què? Perquè si no ho faig jo, ho fa el meu veí. I llavors, quan la gent es quedi sense diners, s'ha acabat el comprar. Vale? És aquello de tonto l'último.
L'Organització de Consumidors i Usuaris recomana aprofitar aquest avançament de la campanya per comprar més barat i organitzar la despesa. Ho deia RAC1, la portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.
D'alguna manera pots avançar-te i planificar millor les despeses del Nadal. Nosaltres l'any passat vam fer un estudi dels aliments, si havien pujat o no, des de finals de novembre fins al Nadal, i gairebé tots havien pujat i la mitjana era d'un 11%.
Els portals de recerca de feina temporal com Infojobs han notat un avançament també en les contractacions de personal per cobrir les campanyes de Black Friday i Nadal.
I la que també es prepara per Nadal és la Sagrada Família, que aquest matí ha començat a col·locar les peces que coronaran les torres dels evangelistes Lluc i Marc. Són un bou i un lleó i s'il·luminaran el 16 de desembre. En total hi haurà 4 torres, cadascuna amb una figura diferent, Bàrbara Padilla.
Les torres envoltaran la de Jesús i faran 135 metres d'alçada. En aquest sentit seran les terceres més altes del temple. Cada evangelista, tal com va voler Gaudí, tindrà un símbol cristià. Aquesta setmana es col·loquen les dues ales de la figura que anirà a la Torre de Lluc i que estarà feta de formigó blanc i acer. Pel que fa a la Torre de Marc, s'hi col·locaran les ales, el llibre i finalment el lleó. Les dues figures tindran llum per primera vegada el 16 de desembre, que es fa el tradicional concert de Nadal del temple.
I el futbolista Robert Lewandowski, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo i el personatge Eleven de la sèrie Stranger Things ja tenen caganer. Són només algunes de les quarantena de figuretes noves per aquest Nadal que ha creat l'empresa familiar gironina de Torroella de Montgrí, caganer.com. Des de Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. S'han inclòs en la col·lecció 6 nous polítics. Aquest serà, per exemple, el primer Nadal que visqui el caganer del primer ministre ucraïnès Volodymyr Zelensky. Caganer.com ha estat treballant en la figureta de Rishi Sunak, el primer ministre britànic, que tan sols fa unes setmanes va ser escollit per substituir Liz Truss. L'escultor Marc Alós ha dit que ha estat un any intens pels relleus que hi ha hagut a diferents països.
Són peces que anem canviant, no? Veníem del Boris Johnson, per exemple, amb els anglesos. No ens va donar temps a fer a l'entremig aquesta primera ministra que va durar un mes, que ja vam tornar a canviar, no? I, bueno, amb això, doncs, hem d'estar molt al cas.
També estrena figureta el debater del Real Madrid, Karim Benzema, a més de l'artista Lady Gaga i el cantant britànic Harry Styles. El mag Gandalf del Senyor dels Anells, el ninot de Michelin o Popeye són altres que tenen la seva rèplica del caganer. Els més venuts de la seva història continuen sent els de Barack Obama, Carles Puigdemont o Leo Messi.
RAC 1 migdia.
3 minuts per 2 quarts. El Barça sabrà aquesta nit quins rivals li poden tocar en play-off de l'Europa League. Entre els més complicats hi ha el Manchester United i el PSV Eindhoven.
De moment no hi ha cap possible rival decidit. Sortiran de l'última jornada de la fase de grups de l'Europa League que es tanca avui mateix. El Barça s'enfrontarà a un dels segons classificats, sempre i quan no siguin de la Lliga Espanyola. Per tant, 8 possibles rivals, que en seran 7 si la Real Societat perd avui per 2 gols de diferència contra el Manchester United. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Analitzem grup per grup que es poden trobar els blaugrana en el sorteig de dilluns que ve, començant pel grup A. Aquí tot apunta que el PSV serà segon.
Perquè els holandesos són els segons de grup ara mateix, amb 10 punts, a 2 dels Gunners. L'Arsenal depèn d'ell mateix per ser primer i avui rep el cué del grup al Zurich. Per tant, si passen com a primers, el PSV, que visita el camp del Bodo Glimt, serà el possible rival pel Barça a 16ens de final, un grup que, per cert, jugarà a partir de les 9.
El grup B, o Fenerbahçe o Rennes.
Tots dos equips que empaten a 11 punts al capdavant del grup, tot i que ara els francesos serien els segons, és a dir, rivals dels blaugrana per la baraix. També a partir de les 9, el Fenerbahçe visita el camp del Dinamo de Kiev, mentre que el Rennes rep l'AEK Larnaca.
Anem al grup C, Mourinho, un dels possibles rivals.
O la Roma o el Ludogorets, perquè empaten a la segona posició amb 7 punts. El Betis ja és primer amb 13 i avui rep el Helsinki en un partit intrascendent. Tot l'interès, per tant, estarà en aquest duel entre la Roma i el Ludogorets, perquè qui guanyi serà segon i passarà a 16ens. En cas d'empat, passarien els búlgars per la diferència de gols. Per cert, que ahir Mourinho va tornar a recordar que alguns dels rivals estan més confeccionats per intentar lluitar per la Champions que no pas per l'Europa League.
Andare ai play-off, anche si sappiamo che in Europa League ci saranno delle squadre che sono squadre per vincere la Champions, non per vincere l'Europa League.
En Xose.
Avui no ha parlat de taurons, rebotats de la Champions, però se li ha entès tot.
En fi, anem al grup D. L'actual líder de la Lliga Alemanya és qui ho té millor per ser segon.
Sí, perquè en aquest grup ja és a vuitens el sorprenent Union Saint-Gilloise belga i el favorit per quedar segon és el també sorprenent líder de la Bundesliga, l'Union Berlin. Els alemanys tenen 9 punts, 2 més que el Braga, que és precisament el seu rival d'avui. Per tant, a l'Union Berlin li val l'empat i la victòria. Els portuguesos, en canvi, només seran rival del Barça si guanyen.
I atenció al grup E, perquè d'aquí és on pot sortir el rival més dur, o el rival més dur o cap.
Sí, el United o ningú. El cas és que aquí el líder és la Reial Societat amb 3 punts, 3 punts més, volíem dir, que el Manchester, i avui juguen entre ells. Si guanyen o empaten els donostiarres, passen a vuitens, i el rival pel Barça serien els Red Devils. Ara bé, si el United guanya per 2 gols de diferència, llavors són ells els que passen com a primers. La Reial, per tant, seria segona, i com que setzens no es poden enfrontar equips d'una mateixa lliga, llavors el Barça no tindria cap possible rival d'aquest grup E. Els partits, en aquest cas, començaran a 3 quarts de set.
I el grup F, el grup més obert de tots.
Perquè tots tenen opcions de ser segons, un desenllaç que també viurem en el torn de la tarda, amb Lazio i Sturm Graz com a favorits, perquè són els que depenen d'ells mateixos, però com que només estan separats per 3 puntets, doncs no hi ha res matemàtic. L'Sturm Graz jugarà al camp del Midtjylland i la Lazio a Feyenoord.
Dos grups per repassar, un és el grup G, dues opcions, Nantes o Karabakh.
Perquè aquí ja està classificat com a primer el Friburg, i el que tenim en joc és la segona plaça, que ara és pel Karabakh, que té un punt més i que avui rep a l'equip alemany que ja no s'hi juga res. El Nantes de la seva banda juga a Grècia, també un partit intrascendent per l'Olympiacos. Per tant, si tots dos fan la feina, el rival aquí seria el Karabakh.
I el grup H, el Mònaco, l'opció més perillosa.
Malgrat que tot estigui gairebé tan obert com el grup F, el Ferencváros ja és primer i el Mònaco depèn d'ell mateix per passar com a segon. Ara bé, el Trabzonspor i l'Estrella Roja, que són tercers i quarts respectivament, només tenen un punt menys. Així doncs, fora del Ferencváros, els altres tres, Mònaco, Trabzonspor i Estrella Roja, poden ser segons. Els partits també a 6:45 seran Mònaco, Estrella Roja i Trabzonspor, Ferencváros.
RAC 1 migdia.
Aquesta nit del desenllaç i dilluns que ve sorteig d'aquest playoff de l'Europa League a Nyon. El Barça espera rival i el sabrà just un dia abans de disputar l'últim partit abans de l'aturada del Mundial. Roger Saperes, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Dos partits abans de l'aturada, Barça-Almeria dissabte i Osasuna-Barça dimarts que ve, i abans d'afrontar-los, jugadors i staff van sopar plegats.
Sí, un sopar celebrat al restaurant Can Ferran de Sant Quirze del Vallès, un dels habituals de la plantilla per celebrar aquest tipus d'esdeveniments. En aquest cas, un sopar amb la presència de tota la plantilla, també de l'entrenador Xavi Hernández, amb l'objectiu, com deies, de fer pinya de cara a aquests dos darrers compromisos abans del Mundial. Recordem, aquest dissabte al vespre contra l'Almeria al Camp Nou, dimarts a Pamplona contra Osasuna. Segons explica Mundo Deportivo, el capità Sergio Busquets és qui es va rascar la butxaca i va convidar tota la plantilla.
S'ho pot permetre, no?
Home,
jo crec que sí. I abans d'aquest sopar, sape, vam saber l'abast de la lesió de Kessié. Vam confirmar que l'Iburià s'estarà al voltant d'un mes de baixa.
Sí, el migcampista Iburià, que sí, es va lesionar en el darrer partit de Champions a Pilsen. Segons va informar ahir, el club té una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra, pel que sabem aquí a RAC1. El jugador en té per un mes, per tant, espera aquests dos últims partits que ara comentàvem, contra Almeria i Osasuna, a la infermeria, i continuen Christensen, Araujo, Memphis, Sergi Roberto, Koundé i Eric García.
Per tant, que si tot va bé, hauria d'estar recuperat pel derbi del 31 de desembre, que sabeu, es jugarà al Camp Nou, tot i que, el club va voler canviar l'ubicació d'aquest partit.
Doncs sí, tan bon punt es va celebrar el sorteig d'aquest calendari, el Barça va demanar a la Lliga canviar l'ordre dels partits amb l'Espanyol per poder avançar les obres de l'estadi, ja que el partit s'ha de disputar, recordem-ho, el 31 de desembre. La voluntat del Barça era jugar a Cornellà a la primera volta, al Camp Nou a la segona. La resposta de la Lliga va ser, però, negativa, de manera que el primer derbi de la temporada es jugarà com estava previst, com el Barça de local, aquest 31 de desembre, l'últim dia de l'any.
I encara un parell de punts més. D'una banda, relacionat amb aquestes obres de l'Espai Barça, el club blaugrana haurà de pagar 226.000 euros a l'Ajuntament de Barcelona. Per què?
Sí, per una seixantena d'arbres i palmeres que arrencarà i replantarà arran d'aquestes obres del nou Camp Nou en el pla elaborat sobre l'afectació de vegetació, com explicaven avui al Món a RAC1, i apareixien fins a 67 arbres afectats, dels quals només 7 podien ser transplantats. Un cop assabentat, l'Ajuntament va fer una valoració econòmica consultant la norma Granada, que bàsicament estableix el seu valor econòmic. Aquest ronda els 4.500 euros per arbre afectat.
I de l'altra, avui s'ha presentat Barça Books.
Sí, el Barça ha celebrat un acte a la Sala Roma de l'estadi per presentar aquest Barça Books aliança amb Editorial Planeta fins al 2025 per publicar llibres en clau blaugrana per totes les edats en català, castellà i anglès. Avui s'ha presentat el primer llibre del directiu Jordi Llaurador, que juntament amb el seu difunt pare i també exdirectiu Jaume Llaurador van recopilar frases cèlebres de la història del club que han quedat recollides en aquest llibre. Ajusteu-vos els cinturons, en pròleg de Joan Laporta i epíleg del tècnic Xavi Hernández. Altres títols que es publicaran properament són Quan vàrem ser eterns, de Lu Martín, sobre l'etapa Guardiola al Barça, Els tresors del Barça, de Paco Aguilar, o Més que una samarreta, de Roger Cruz.
Sape, gràcies.
De res, bona tarda.
Per cert, tornant a les competicions continentals, avui es tanca la fase de grups de la Conference, també, recordeu, amb un únic equip de la Lliga Espanyola, que és el Villarreal, que a més ja fa setmanes que té assegurada la primera posició. Aquesta nit els groguets visiten a les 9 el Lech Poznan, i el que ja està decidit és la fase de grups de la Champions. Ahir es van disputar els últims enfrontaments i destaca, sobretot, el que van viure el grup H. Dos gols del Benfica en el tram final. Donaven la primera plaça del grup als portuguesos en detriment del Paris Saint-Germain. El gol definitiu el marcava João Mário al minut 92 de partit.
Atenção a Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Chiquinho libertou. Bola para o João Mário. A entrada da área baixada. Que atirou para dentro! Para dentro! É um golaço, 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 golaço do mestre João Mário! 6, 6, 6 a meia dúzia. Mais barato, Benfica!
Edu Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
El maestro que feia aquest gol, el que suposava el gol que permet al Benfica, insistim, passar com a primer de grup. Així ho narraven a Sport TV, lògica alegria portuguesa, que contrasta amb la nova decepció del Paris Saint-Germain a la Champions.
Exacte, en un final gairebé inèdit en una fase de grups de Champions. Segon any consecutiu que el PSG accedeix a vuitens com a segon del grup. Recordem, l'any passat això li va costar jugar la tornada contra el Madrid al Bernabéu i caure eliminat. Aquesta vegada ha estat pel gol a Beraix i s'ha hagut de recórrer el sisè criteri de desempat, perquè en aquestes 6 jornades Benfica i PSG han empatat a punts, 14, han empatat en el gol a veres particular, 1-1 a Lisboa, 1-1 a París, han empatat en el general de gols, més 9, tots dos, en els gols marcats i encaixats, 16 a favor, 7 en contra, i el que ha decidit són els gols marcats com a visitant. 9 n'ha fet el Benfica i 6 el PSG. Si haguessin empatat en això, ja només quedaven dos criteris, que eren el joc net, les targetes grogues i vermelles vistes en aquesta fase de grups, i l'últim ja hagués estat el coeficient UEFA. Ahir el PSG va guanyar 1-2 al camp de la Juve, però el Benfica va aconseguir aquesta renda de 5 gols que necessitava Haifa contra el Maccabi. El descans empatava 1, però a la segona part van atropellar els israelians amb gols de Musa. El 59, Grimaldo, el 69, Rafa Silva, el 73, Araujo, el 88, i aquest que escoltàvem de Joao Mario al 92. Això vol dir, ara en parlarem, que el PSG serà, sobre el paper, la gran pedra a esquivar entre els segons de grup al sorteig de dilluns que ve a Nyon.
Anem al grup H, o millor dit, això passava al grup H, anem ara al grup del Real Madrid, al grup F, que va fer la feina golejant el Celtic al Bernabéu i assegurant el primer lloc del grup. A sí. Més, via ràpida, eh?
Sí, triomf molt còmode dels blancs, 5-1, encarrilat els primers 20 minuts amb gols de penal de Modric i Rodrigo. A la segona part, Asensio, Vinicius i Valverde van completar la golejada i Jota va fer de falta el gol escocès. Amb Ancelotti satisfet.
Hoy sí, pero creo que la interpretación del partido ha sido buena desde el principio. El equipo estaba concentrado, focalizado. No queríamos problemas, queríamos volver a tener buenas sensaciones. Lo hemos cumplido.
Per cert, que Ancelotti va saber ahir que el comitè de competició li ha obert un expedient per les seves crítiques a l'àrbitre del Madrid-Girona. El club blanc ara té 10 dies per recórrer i la resolució es coneixerà en les pròximes setmanes.
El Madrid, doncs, serà cap de sèrie al sorteig de vuitens de final que es farà dilluns, insistim, a les 12 del migdia en el cas de la Champions a Nyon i que podreu seguir en directe a RAC+1. Els blancs tindran 7 possibles rivals, Edu.
Sí, són el Liverpool, el PSG, l'Inter, el Milan, el Dortmund, l'Eintracht de Frankfurt i el Bruges. Tots ells segons de grup. L'únic el que esquivarà el Madrid serà el segon del seu grup, el Leipzig. A banda del Madrid, els altres caps de sèrie al sorteig seran 3 anglesos, Manchester City, Chelsea i Tottenham, 2 portuguesos, Benfica i Porto, 1 alemany, el Bayern de Munic, i 1 italià, el Nàpols. Tots ells jugaran la tornada de vuitens a casa. I atenció, per acabar, a la nòmina de tercers classificats de grup a la Champions, que com el Barça cauen de la màxima competició europea i van a parar a l'Europa League. Són l'Ajax, el Leverkusen, l'Sporting de Portugal, el Salzburg, el Shakhtar, el Sevilla i la Juventus.
I entre les previsions per avui, Europa League i Conference a banda, també destaca el duel català de la Lliga F, Levante Les Planes-Barça a les 9 de la nit, partit que tanca la primera jornada que es va haver de posposar per la vaga arbitral. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, és un derbi preclàssic. L'equip blaugrana buscarà avui la setena victòria consecutiva just abans de viatjar a Madrid per disputar el partit contra el Club Blanc a Valdebebas. Mariona Caldente hi serà baixa per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta, una lesió més de la mallorquina. La resta de les jornades continuen la seva evolució, fins i tot Bruna Vilamala, que de vegades més a prop de reaparèixer després de trencar-se, recordeu, el lligament encreuat anterior del genoll dret a un Portugal-Espanya sub-23. La llista per avui la completen Maria Pérez, Alba Caño, Ona Bararat i Martina Fernández. Jonathan Giraldez explicava que la novetat d'avui serà la gespa artificial del camp del Levante Les Planes, però també l'obligació de recuperar sensacions després del partit contra el Llevant.
Té molt mèrit. Quan puja de categoria, el canvi de ritme és brutal. És, les diferències que hi ha són molt, molt altes. I és difícil que el primer any tingui aquest rendiment perquè han aconseguit coses molt complicades. I després perquè també són jugadores que, tot i que venen de la segona divisió, hi ha jugadores que han fitxat de la primera, i les que venen de segona són jugadores experimentades. I jo crec que aquest plus els dona aquesta competitivitat que és tan important a la primera divisió femenina.
Jonathan Giraldez, que parlava del rival d'avui en aquest derbi, el Levante Les Planes. Vicky López, centrecampista de 16 anys, que acaba de ser campiona del món sub-17 amb Espanya com a MVP del torneig, es reincorporarà divendres als entrenaments. De la seva banda, Ferran Cabello, tècnic de Levante Les Planes, explicava com afronten la cita d'avui.
Bueno, doncs l'enfrontem amb moltíssimes ganes. Creiem que estem amb una molt bona oportunitat de seguir donant una bona imatge que l'havíem donat fins a dia avui, exceptuant l'últim cap de setmana. I res, tenim moltes ganes a reenganxar-nos en el treball ben fet, que és el que portem fent fins a dia d'avui. També creiem que és una oportunitat única per intentar treure-li punts a un Barça històric que és el millor equip del món actualment, és l'equip que millors resultats està traient a la competició domèstica. I al final, bueno, amb els recursos que tenim, intentarem aprofitar totes les situacions que se'ns puguin donar a favor.
Cabello té totes les jugadores disponibles per aquest partit d'avui. Aquest Levante Les Planes Barça juga a les 9 i es pot veure a DAZN.
I sortint de la Lliga, Gemma, el comitè executiu de la UEFA ha aprovat avui un nou sistema de competicions per a les seleccions femenines. La intenció és facilitar la classificació per l'Eurocopa o el Mundial i mirar de tenir partits més competitius entre seleccions d'una manera més freqüent.
Sí, la primera vegada que jugarà el nou format serà la fase prèvia del Campionat d'Europa Femení de la UEFA del 2025. A partir de la tardor del pròxim any, del 2023, el nou sistema de competició unirà la Nations League amb els classificatoris per Europa. El nou format de Lliga dividirà les federacions nacionals en tres divisions i dins de cadascuna hi haurà diversos grups de quatre o tres seleccions cadascuna. Entremig hi haurà ascensos, descensos i fases finals de la Nations League.
Avui acaba la jornada de la primera divisió femenina i demà comença la 13a jornada de la masculina i ho farà amb el Girona Athletic Club. Després d'empatar al Bernabéu, els gironins buscaran una victòria que els allunyi de la zona del descens. Bases.
Sí, ara de moment són fora, és l'equip que marca la permanència, un fet al qual el tècnic Michel Sánchez ha dit avui que li dona molta importància.
Té importància, molta importància. Cada partit o cada jornada que estem fora del descenso és molt bo per nosaltres i més quan portem 6 jornades sense guanyar. És molt important estar fora i demà volien continuar fora. Si guanyem és segur, no? Segur, encara és molt important el partit de demà.
I a la mateixa línia es va expressar ahir Aleix García en una entrevista al Tu Diràs. Diu el migcampista d'Ulldecona que l'objectiu és mantenir almenys aquesta posició abans no s'aturi la competició per la disputa del Mundial de Qatar.
És un mes i mig que cada vegada que miraràs l'aplicació i veuràs la classificació et veuràs allà baix. Per això tenim molt clar que aquests dos partits que queden hem de treure mínim 4 punts. Sabem que contra l'Atlètic de Bilbao serà un partit complicat, després anem a Elche, que és un camp que, bueno, apreten però és de la nostra lliga i hem d'intentar aconseguir els màxims punts possibles.
I sobre la seva situació personal, Aleix reconeix sentir-se molt bé a Girona, coincidint en la seva plenitud futbolística, ara té 25 anys, però tampoc no es va tancar cap porta per intentar fer el salt a un club més gran.
Si te soc sincer, la temporada passada vaig venir aquí desaprofitant oportunitats més altes econòmiques. Però el sentiment de venir aquí, el saber que estaria a gust, la firma de Mitchell també va ser molt important per jo poder vindre aquí. O sigui, no és qüestió econòmica, és qüestió, pues, bueno, pues, lo que dius tu, que en 25 anys m'agradaria poder veure fins on puc arribar, no?
Aleix García acaba contracte al final d'aquesta temporada i encara no ha mantingut converses amb el Girona per renovar. Per cert, que de cara a demà, Mitchell ha confirmat la baixa de Ian Couto, que encara no s'ha recuperat del cop que va rebre al Bernabéu.
I l'Espanyol, de la seva banda, no juga fins diumenge. Ho farà a les dues, al Metropolitano, i sense Rubén Sánchez, que de fet no podrà tornar a jugar, Edu, fins al derbi del 31 de desembre.
Exacte, el jove lateral barceloní ha recaigut de la seva lesió als isquiotibials. Ja és la segona recaiguda de Rubén Sánchez, totes dues perquè ha forçat per tornar a jugar el més aviat possible. La previsió de l'Espanyol és aprofitar l'aturada pel Mundial per fer net i que el jugador es pugui recuperar del tot i tornar per la represa de la Lliga amb el derbi de cap d'any. Rubén va començar la temporada com a titular, de fet va ser la gran primera aposta del planter de Diego Martínez. En la jornada 4 va desaparèixer de l'equip per les primeres molèsties als isquios. Es va lesionar en la jornada 5 a casa amb el Sevilla, tot just 12 minuts de joc, i no ha tornat a jugar des de llavors. Amb aquesta, ja diem, des d'aquella jornada 5, dues recaigudes. Sense Rubén, l'equip ha completat avui un nou entrenament per preparar el partit de diumenge al Metropolitano. Demà escoltarem Diego Martínez en roda de premsa a 48 hores d'aquest partit.
Has vist Messi, oi? L'arenga de Messi prèvia a la final de la Copa Amèrica?
Sí.
Netflix ha produït un documental. És possible que l'hagueu vist perquè s'ha fet viral les últimes hores i, per tant, és possible que ja l'hagueu pogut veure. Per si de cas, crec que val molt la pena escoltar el capità de l'Argentina abans d'aquella final del 2021 contra Brasil. Són unes declaracions o un to, el de Messi, que no estàvem gaire acostumats, i és aquest.
Quiero darle las gracias por estos 45 días. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer upa. El chino igual. Tuvo un ratito nomás, muchachos, y todo porque por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos.
Cridaven, Bassas,
sí.
I va funcionar. Va guanyar Argentina aquella final contra el Brasil. Va, obrim la poliesportiva, parlem de tenis. Tenim en joc aquests quarts de final del Masters 1000 de Paris-Bercy amb Alcaraz, el número 1, jugant.
Sí, s'enfronta al búlgar Grigor Dimitrov després que ahir a la tarda debutés en victòria contra el japonès Nishioka. Alcaraz i Dimitrov encara no s'han enfrontat mai, avui és tot just la primera, i de moment van bé les coses pel murcià, que ja s'ha endut el primer set per la via ràpida, a més, per 6 jocs a 1, i també domina el segon per 3-2, de fet ara però ha aconseguit el punt Dimitrov, per tant 3-3 en aquesta segona mànega. Recordem que el primer en classificar-se per quarts aquest matí ha estat l'italià Musetti, que ha donat la sorpresa guanyant el noruec Casper Ruud en 3 sets, i ara jugarà a quarts contra el guanyador del partit entre el serbi Novak Djokovic i el rus Khachanov, previst per no abans de les 4, i aquest vespre no abans de les 9 es veuran les cares l'asturià Pablo Carreño i el nord-americà Tommy Paul Butchia i de Rafa Nadal en el retorn a les pistes del Balear després de ser pare. Nadal no jugava des de principis de setembre i, tot i guanyar el primer set, se'l va veure lluny del seu millor nivell i va perdre els dos següents, quedant eliminat, per tant, a les primeres de canvi. Recordem que d'aquí a un parell de setmanes Nadal jugarà a l'últim torneig de l'any, la Copa Masters, també hi serà Alcaraz, que ara comença servint per posar-se 4-3 al segon set.
Temps ara pel bàsquet, que ara hi creu, pels equips catalans que hi van jugar en competició europea. Per una banda, la Penya i l'Espart Unigirona continuen en pas ferm a l'Eurocup masculina i l'Eurolliga femenina, i en canvi, el Cadí la Seu va perdre en un final desafortunat. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Sí, anem a pams. Comencem per l'Eurolliga i per l'Unigirona, que hi va atropellar el Famila Schio d'Itàlia de 20 punts, 83-63, en un partit molt sòlid contra l'equip amb qui les gironines s'han jugat l'accés als quarts de final de l'Eurolliga els últims anys, tot plegat per sumar novena victòria en 11 partits aquesta temporada, que no és poc. El que ja s'ha convertit en un clàssic europeu, ahir va caure del costat gironí coincidint amb la festa major de la ciutat. A més, ho va fer en un partit molt coral en què gairebé tothom va notar. Bernat Canut radiografiava l'estat actual de la plantilla d'aquesta manera.
Sempre dic que això és un esport d'equip i és com un castell de sorra, no? Que a vegades és preciós, però a la que deixes de fer una cosa bé, s'ensorra, no? I avui hem estat sòlides en tots els aspectes.
El proper partit de les gironines és diumenge a Saragossa, precisament on el Cadí i la Seu van sopegar ahir a l'Eurocup femenina, la segona competició europea. Les altres gallenques van tenir la segona victòria en aquesta competició a tocar, però Ariadna Pujol va fallar dos tirs lliures a un segon pel final i les aragoneses es van acabar enduent la victòria. Malgrat tot, Jordi Acero prefereix veure el got mig pel. Escoltem.
De lo que veníamos hemos estado mucho mejor. Nuestro objetivo hoy era salir reforzados del partido de hoy. Si era consiguiendo la victoria, pues evidentemente mucho mejor, pero sobre todo que viendo los últimos resultados en la liga, sobre todo, teníamos que dar un paso adelante a nivel de dureza, de intensidad. Pienso que en este aspecto salimos reforzados.
Si surt més reforçat o no, com ara deia el tècnic del Cedis, l'equip ho ha de demostrar diumenge a Tenerife en un partit de Lliga on ha de reaccionar, tant sí com no, després de començar amb una victòria i quatre derrotes la competició domèstica.
I pel que fa a la penya, continua a la part alta de la classificació, Pedrol, després de guanyar ahir el Prometei d'Ucraïna a l'Eurocup masculina.
Sí, de 5 van guanyar els de Carles Duran a l'Olímpic de Badalona en un partit que se'ls va complicar molt més del que tocaria. La penya va arribar a guanyar de 22 al tercer quart, però va acabar demanant l'hora i a Carles Duran això no li va agradar.
No cal que digui jo com està l'equip. L'equip està en construcció totalment i la victòria ens ajuda, però aquest joventut volem molt més.
Ara la penya no juga fins dissabte, a 8:45 del vespre, quan visita l'UCAM Múrcia, just després que el Baxi Manresa jugui a la pista del Fuenlabrada. I l'endemà, el Barça rebrà el Girona en la primera visita dels gironins al Palau en 14 anys. Abans de tot això, però, demà, Barça-Fenerbahçe d'Eurolliga al Palau. A 8:45 del vespre, els turcs són els líders imbatuts, amb 5 victòries i cap derrota de la competició. I avui, dos partits amb equips ACB, Baskonia, Maccabi de Tel Aviv, a 8:45, els israelians són segons, i Olímpia de Milà, Real Madrid, un quart d'hora més tard.
Més coses, Gemma, que acabem de saber els rivals del Barça a la ronda elit de la Champions de Futbol Sala.
Els blaugrana, que defensa el títol, jugaran contra l'Anderlecht belga, l'MNK Pula croat i el Galati romanès. Jugaran a Croàcia, a Pula. L'MNK serà l'equip anfitrió. El Palma Futsal formarà part del grup B juntament amb el Novo Brema croat, el Gliwice polonès i el Dobovec eslové. Aquest grup jugarà a Polònia. Són 16 equips repartits en 4 grups i només el primer classificat tindrà bitllet per la final a 4 en una seu encara per escollir. Les dates, la ronda elit, es disputaran entre el dia 21 i 27 de novembre.
I en handbol, el Barça d'Antonio Carlos Ortega disputa avui davant del Nantes la 6ª jornada de la Champions.
El Barça, que planteja aquest partit amb l'objectiu de continuar com a únic equip invicte al grup B, els blaugrana tornen al Palau per primera vegada des de l'1 d'octubre, quan el Barça va derrotar el Vidasoa a Irún per 39 a 28. Una cita, la d'avui, important per Emil Nielsen. El porter blaugrana va jugar a Nantes 3 temporades abans d'arribar al Barça. I ha rebut avui els elogis d'Antonio Carlos Ortega.
Creo que nosotros estamos bien, tengo que decirlo, pero ellos también están bien. El hecho de que ellos hayan perdido la última jornada nunca sabe si es positivo o negativo, porque vendrán heridos y querrán demostrar. Necesitamos al Palau de las grandes citas de los últimos partidos de Champions, que estuvo fantástico de ambiente, con el apoyo del público todo más fácil, y queremos conseguir esos dos puntos, pero que nadie piense que va a ser un partido fácil, ¿no?
Antonio Carlos Ortega, que parlava del rival d'avui, al Nantes, on també hi haurà exblaugranes com Valero Rivera Folk i Jorge Maqueda. Alberto Entre Ríos és l'entrenador de l'equip francès.
Per cert, parlant d'handbol, el dia 30 de novembre, aneu-lo apuntant a l'agenda, per si no ho sabien, aneu-lo recordant. És el dia que li retiren la samarreta a Víctor Tomàs. Serà abans del Barça-Quil, el partit era 8:45, però dia també assenyalat, no només pel partit d'handbol, que viurem aquell dia al Palau, sinó per la retirada de samarreta d'un dels històrics de la secció. Gracias. I ara parlem d'aquesta entrega dels premis del Trofeu Campions Valors que otorga Mundo Deportivo. Hi ha anat l'Oriol Alsina. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. Així és, l'acte s'ha celebrat aquest matí al Teatre Lliure i s'han premiat els clubs i esportistes que han destacat pels seus mèrits esportius i els valors que han transmès. L'atleta Sara Gallego ha estat una de les premiades, entre altres coses, per batre el rècord d'Espanya i ser finalista a l'Europeu, en la seva especialitat, els 400 metres tanca. Gallego també competeix en la modalitat de relleus i precisament aquesta setmana s'ha sabut que s'ajornen al Mundial, a Xina, el 2025. Això diu Sara Gallego.
Crec que el fet de superar aquest rècord que portava temps vigent, doncs al final em va sorprendre a mi mateixa, que és algo molt maco, i poder rebatre'l després un altre cop, doncs és signe de que sempre es pot més, de que si es treballa sempre es pot aconseguir més, i seguirem treballant per a veure si en un futur podem tornar a batre'l.
Entre els altres guanyadors també destaquen la Unió Esportiva Sant Boiana, que va aconseguir la Lliga l'any del centenari, el boxejador Martín Molina, la nedadora Núria Marquès, el porter de waterpolo Unai Aguirre, la gimnasta Àngela Mora i el ciclista Sergio Garrote. El pilot de motos Gerard Ferrés ha mostrat la cara més solidària amb la Fundació HM. Ferrés va recaptar més de 4.000 euros pels nens més vulnerables. I les dones també han estat protagonistes amb Núria Pau i Mercè Martí, que van crear els primers equips íntegrament femenins en les seves disciplines, l'esquí i el motor.
Gràcies, Oriol. 6 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC 1. Protegeix casa teva amb l'alarma de Movistar Prosegur, que en cas d'accident t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia. I en cas d'emergència podràs comptar amb el servei del vigilant Acuda. Aconsegueix-la per 9,90 euros al mes durant 4 mesos, contractant-la fins al 15 de novembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Hay personas que llegan para transformar tu vida.
Bueno, y si quizá la conozco, es de Bulgaria, que ha quedado aquí a pasar la noche.
¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
Cara Elejalde protagoniza Basil. Para Isabel Coixet, una película delicada y maravillosa. Basil, 4 de noviembre en cines.
A Conforama ens avancem al Black més boig, amb un 20% de descompte extra en sofàs i matalassos. I també transport gratuït, només fins al 15 de novembre. Conforama.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de novembre amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical Gris al Teatre Tívoli o de l'òpera Il Trovatore al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment.
Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
És a dir, que quan nosaltres siguem a casa també podem posar l'alarma?
Esclar, podeu connectar tota la casa quan dormiu o les zones que vulgueu, o només l'exterior, perquè hi ha una càmera a la terrassa i sensors en portes i finestres. Així, si algú intentés entrar-hi, ho podrem detectar abans que això passi. Nosaltres podem veure les imatges en tot moment i si hi ha un problema real, avisem la policia. Perquè el més important és que si ho necessiteu, hi ha persones a l'altre costat en tot moment.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Un
Obrim l'agenda cultural amb l'exposició de fotoperiodisme World Press Photo d'aquest any, que avui aterra al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ho fa sobretot amb imatges de cultures indígenes. La mostra es podrà veure fins l'11 de desembre.
Organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, en aquesta edició són protagonistes les comunitats indígenes i les tradicions, però també temes habituals al concurs de fotografia com la crisi climàtica, les guerres o les protestes ciutadanes. Ho ha explicat aquest matí la directora de la Fundació, Sílvia Omedes.
És una tendència clara en els darrers anys en què hi havia molts projectes guanyadors que tracten la crisi mediambiental. I aquest any no és una excepció i tenim, com és habitual, conflictes, grans temàtiques com poden ser les identitats indígenes, les protestes ciutadanes. Són tendències clares on els fotoperiodistes, evidentment, perquè són temàtiques amb crisi, estan documentant d'una manera molt clara i molt, de manera molt contundent.
En aquesta 18a edició, el concurs s'ha dividit en 6 regions per donar una visió més completa del que passa al món i han eliminat les categories temàtiques.
L'artista Omara Portuondo presenta aquesta nit un documental sobre la seva vida al Festival Inèdit. La producció es diu Omara i es va rodar coincidint amb els 25 anys de l'àlbum Buenavista Social Club.
És un homenatge a la cantant de boleros. L'artista de 90 anys presumeix amb elegància d'haver estat durant 7 dècades impulsora de la música afrocubana. Omara Portuondo serà el certamen per presentar personalment el documental que es pot veure a Arribau Multicines a Barcelona. A més, l'artista cantarà alguns temes acompanyada d'un pianista.
Encara sobre música, Joaquín Sabina actuarà el 27 de setembre de l'any que ve al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Siempre que ni
serà dins la gira Contra Todo Pronóstico.
Les entrades es poden comprar el 10 de novembre a partir de les 12 del migdia als webs contratodopronóstico.com i jsabina.com. La gira del cantant, que ara té 74 anys, també passarà per l'Amèrica Llatina. De fet, el tret de sortida serà Costa Rica. En total, el músic farà 13 concerts.
I el Festival Vida ja té les primeres confirmacions. D'entre els 15 noms nous destaquen l'uruguaià Jorge Drexler, els francesos L'Imperatrice i la mexicana Julieta Venegas. També seran Spiritualized i també La Casa Azul, Joel López i Keren Laos.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres